Bé, molt bona tarda, benvinguts i benvingudes a aquest ple extraordinari, i realment és un ple extraordinari, ja es veu, el celebrem aquí en la sala petita de l'Ateneu, a diferència dels altres que celebren a la sala de plens de l'Ajuntament, especialment per l'aforament, perquè no, allà no hi cabríem tots i totes els que estem avui aquí. Faré una breu síntesi. Recordem que el projecte d'Ajuntament Jove és un projecte que va néixer com a línia d'actuació del Pla Local de Joventut de l'Ajuntament de Sant Celoni, el Pla Local de Joventut 2010-2013, i la seva primera, jo diria que ja d'entrada els objectius que hi havien era promoure el desenvolupament dels valors democràtics entre els joves del municipi i impulsar aquesta participació i participació de, i compromís dels joves amb la nostra societat a través d'aquesta signatura del quart d'ESO, que són els que participeu en aquest treball de recerca. I així es va fer ja la primera edició en el curs 2011-2012, i això jo he d'agrair com a alcalde i com a ajuntament, en nom de tots els regidors, que conjuntament amb l'Institut Baix Montseny, l'Escola Lavet Roig, el Col·legi Cor de Maria i el Col·legi La Salle, doncs va fer possible començar aquest camí del projecte Ajuntament Jove. L'any passat va ser el primer any, com deia, i se'n fa una valoració positiva tant per part de l'Ajuntament com per part dels centres educatius, i per això aquest any no, celebrem aquesta segona edició del projecte. I no? Després escoltarem els diferents treballs presentats, els quatre treballs presentats de recerca, i farem tota la sessió que avui està prevista. Sapigueu que com a únic punt de l'ordre del dia hi ha el que es diu elecció del, el punt és elecció del treball de recerca del projecte Ajuntament Jove en el parc del Pla Local, en el marc del Pla Local de Joventut de Sant Celoni 2010-2013. Això és l'únic punt, i el passarem a desenvolupar. D'entrada, jo m'he pogut llegir, els diferents grups ens hem llegit els diferents treballs, i s'ha fet ja una tasca, avui ens trobem tots per escollir el treball guanyador, però hi ha una tasca a darrere dels tècnics de l'Ajuntament, dels docents, dels joves, nois i noies que han fet els treballs, els tutors dels treballs també, i tots vosaltres en sou els protagonistes, sou vosaltres els protagonistes d'aquest ple i de la sessió del ple, i en aquest cas de l'elecció del treball de recerca. Jo faré una breu menció als grups municipals, als regidors que composem els grups municipals, perquè també hi ha gent que no ha assistit a un ple, i pel seu coneixement, el grup municipal del PSC sóc jo mateix, Joan Castanyo i Auger, regidora la Magalí Miracle Rigalós, la Júlia de l'Encarnació Gómez, en Josep Manuel Bueno Martínez, la Isabel Coll Roig, en Jaume Tardí Martorell, en Josep Capote i Martín. Del grup municipal de Convergència i Unió hi ha Francesc de l'Ofeu, Fontanilles, Laura Costa Oliver, Raül García Ramírez, Dolors Lechuga García, Marià Pere Poc Valls, Josep Maria García Sala i Òscar Moles Abarientos. I del grup municipal de la CUP hi ha Dani Corpes, Collet i Gerard Masferrer Marfil. I del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Carmen Montes Azcutia. Són els que avui estem aquí. Algú s'hi afegirà de regidor o regidora, no? Que per l'hora, doncs, per temes de feina, algú està en camí d'arribar i es aniran incorporant a mesura que anem tirant endavant el ple. De fet, el primer punt, el punt de l'ordre del dia és el que he dit, però la intenció que hi ha i el que volem és que tot seguit es comenti i s'exposi el treball que va guanyar l'any passat, que era Ronda Tordera Partegàs, elaborat pels joves del Col·legi Cor de Maria, que hi són la majoria, dels quatre en tenim tres aquí, Mireia Aymar, Jordi Clos, Arnau Pagès i Anna Maria Mesa. Passarà a exposar aquest treball, entre ells estaran aquí també per si després volen dins alguna cosa, i l'Ester doncs passarà a exposar aquest treball que tot seguit veurem, i la realització, no? De fet, va ser un treball de recerca i després la realització d'aquest projecte.
Bona tarda. D'entrada, jo faré un breu comentari de com ha estat el procés i l'execució d'aquest projecte, i després els joves del Cor de Maria que ens acompanyen comentaran una mica com ho valoren, i algun d'ells ha fet el traçat i per tant ens podrà explicar de primera mà l'experiència. el projecte Ajuntament Jove Curs 2011-2012 hi van participar 4 centres, 21 projectes, dels quals cada centre en va escollir un, que és el que es va presentar en el ple de fa un any. El projecte guanyador va ser Ronda Tordera-Partegàs, del Cor de Maria, i els autors, la Mireia Aymar, que avui no ha pogut ser aquí, però ens acompanya el Jordi Clos, l'Arnau Pagès i l'Anna Maria Mesa. El projecte, aquest és el traçat que els joves ens van presentar, i aquí doncs, tenim el croquis que ells van presentar, i veurem ara doncs, que en relació a la proposta que ells inicialment havien presentat hi ha hagut algunes petites variacions. D'entrada, la proposta era que fos un carril bici. Ens hem trobat en el moment d'executar i de fer la proposta doncs, que no tots els trams són carril bici. Hi ha algun tram especialment un xic complex, que és la zona de l'Avinguda de la Pau, bueno, tot el barri del Baix Montseny i zona del Sot de les Granotes, que passa doncs, per carrers compartits amb vehicles i no s'ha pogut determinar un tram específic de carril bici. El traçat no és circular, ens hem trobat doncs, amb una dificultat tècnica, que és el tram de travessar la carretera comarcal. La proposta era que es travessés pel punt on connecta la zona del Partegàs, diguéssim, amb la Tordera, que és un pas que hi ha per sota, és complicat, s'havia de fer molta obra i a més no era segur. Per tant, veureu que aquell tram doncs, no és circular. Hi ha hagut algunes petites variacions. S'ha considerat oportú doncs, aprofitar unes obres que es feien a la zona de l'institut cap al Verge del Puig, i ens semblava més adequat doncs, fer aquesta petita giragonsa que hi ha just de la carretera de Campins, perquè bueno, el traçat el veiem més adequat, i alhora doncs, en lloc de baixar pel carrer Francesc Moragues es fa pel carrer Marinada, perquè també per qüestions de seguretat des de la Comissió de Mobilitat es va veure més convenient. S'han ja col·locat diferents plafons informatius, en total n'hi ha 4, un d'inici d'itinerari o final, que seria la zona de les Borrelles, i l'altre està col·locat just a la zona de l'Horta Pública, en el camí fluvial del Molí de les Planes. I després, a més n'hi ha 2 en els trams intermitjos, un és a la zona del carrer Roger de Flors, Flor en passeig de Partegàs, i l'altre és a la zona del Sot de les Granotes. Aquests plafons contenen el croquis complet, el que hem vist anteriorment, i a més doncs, s'informa de la durada aproximada, si es fa tot l'itinerari. Hi ha una breu descripció de l'itinerari que es fa, hi ha el perfil altitudinal i després hi ha algunes recomanacions, i també es contextualitza el marc, diguéssim, del projecte, és a dir, quina ha estat la possibilitat de fer aquest projecte, i s'explica doncs, que és un projecte guanyador del projecte d'Ajuntament Jove. Després també hi ha 35 fites a dues cares, i a més una que bàsicament el que va sobretot és indicant en quin punt et trobes de l'itinerari. Hi ha un croquis així en petit amb un cercle que va dient-te en quin punt estàs de l'itinerari, i a més s'ha doncs, cregut oportú doncs, reforçar-ho amb algunes altres indicacions, com pot ser en aquest cas que veiem doncs, el tram del GR, no?, que et diu cap on hauries d'anar si anessis cap al GR, o alguns altres itineraris, com pot ser doncs, el Dolzinelles, i a més doncs, si es va cap al centre urbà, doncs, també n'hi ha algun que indica si vas al centre urbà, si hi ha algun lloc d'interès, doncs, no sé, el Sot de les Granotes, coses d'aquestes, doncs, també s'ha aprofitat per indicar-ho en aquestes fites més petites. Ens resta pendent d'acabar de senyalitzar tota la zona de Can Giral, perquè doncs, el projecte que hi ha és col·locar un semàfor a la carretera de Campins, a la zona de l'accés a l'institut, i aquesta zona s'haurà d'acabar d'adequar un cop tinguem aquest semàfor col·locat. L'itinerari el que s'ha fet és un seguit d'actuacions complementàries per garantir doncs, que fos segur i que a més es visualitzés, com és el tema dels desbrossats. S'ha col·locat alguna tanca i una barana de fustes, en alguns llocs s'ha limitat també amb travesseres de fusta doncs, perquè l'itinerari quedés millor senyalitzat, alguna senyalització viària, tant horitzontal com vertical en algun tram fins i tot, i bueno, els pintats horitzontals. Resta pendent d'elaborar, per acabar de completar el projecte que vam presentar els nois i noies, ens resta pendent d'elaborar un tríptic, que la idea és adaptar-lo del projecte que van presentar ells. Encara no hi hem arribat, però la idea és acabar de finalitzar el projecte i l'execució elaborant aquest tríptic. I fins aquí, jo ara penso que seria bo que els joves ens comentin una mica doncs, si han tingut l'oportunitat de fer-ho, com ho valoren i bueno, tot plegat, què els hi sembla. Endavant.
No sé, dir que a mi em va sobtar molt trobar-me un dia sense anar pel carrer Mestre a les fites, em va sobtar molt que s'hagués fet tan ràpid, diguéssim d'alguna manera, i em vaig sentir, no sé com, complegut per l'Ajuntament perquè van poder-ho fer. I un dia amb l'Arnau, que anàvem caminant pel, no sé, estàvem fent el recorregut, i dic, mira, aquí hi ha les fites, i em va dir l'Arnau, dic, ah sí, i això, de què és això? I del nostre projecte, dic, ah, vale. Ni me'n recordava. I va dir, ah, mira que bé, pues mira. I l'Arnau llavors va anar un dia, el va fer tot, i em va dir pues, que estava molt ben senyalitzat i que el projecte anava endavant. I va.
Bueno, doncs està molt bé, no?, que es compleixi el que ens havíem proposat, encara que falten potser algunes coses, però amb el temps jo crec que s'acabarà complint, i doncs res, això, que estem satisfets que s'hagi pogut complir, no, que es segueixi fent això a l'Ajuntament Jove, perquè pot donar molt bones idees.
Bueno, i a més del que han dit, jo el que em va agradar molt de la ruta és que a més hi ha zones on hi ha una cruïlla i podries dubtar de cap on has de tirar, i a vegades passa amb alguns camins, però aquest veig que està molt ben senyalitzat i que realment veus perfectament cap on toca. I bueno, això és tot.
Bé, moltes gràcies Jordi, Arnau i Anna Maria, no?, per la, com ho diria, per la vostra explicació, i ja ho heu dit, no?, per la sorpresa, però era un compromís de l'Ajuntament, d'això es tracta, no?, que quan vam encetar aquest projecte, el projecte que s'aprova doncs ha de ser realitzable i que es realitzi, no?, que ja, que ens, si ens ho hem proposat, és un compromís que vam adoptar, i excepte, com deia, no?, petits retocs, i que hi ha retocs que s'han tingut que fer, com s'explicava, sobre la marxa, perquè hi havia llocs que igual el seu accés era difícil. Però bé, jo també vaig a caminar per aquests indrets, i com vaig començar a veure les primeres fites, no?, doncs dius, bueno, que a més hem de felicitar els tècnics, no?, que ho han fet possible, i que realment són molt didàctiques, i que en cada moment saps on estàs, saps el que et queda de recorregut, i a més amb la intenció que ja es va fer de connectar amb altres recorreguts que ja hi ha, no?, cap al Montnegre, GRs, etc. Jo crec que n'hem d'estar tots satisfets, i vosaltres també ho heu comentat que ho esteu. Moltes gràcies. Per tant, ara ja passaríem als alumnes finalistes del projecte Ajuntament Jove 2013, i com s'us ha comentat, la idea és que passeu a explicar cada un de vosaltres amb el tutor, no?, doncs els projectes finalistes. En aquest cas, en primer lloc hi ha la Bet Roig amb el tutor Àngel Oliva, i el nom del projecte, Menjador Social. Els autors són la Júlia Codina, la Núria Morera, en Blai Patxo i l'Anna Sobrino. Endavant.
Bona tarda, senyor alcalde, senyors regidors, senyores regidores, bona tarda a tothom. Des de l'escola La Bet Roig estem profundament agraïts de poder formar part un any més del projecte Ajuntament Jove. Si l'any passat ja vam pensar que la iniciativa era molt interessant per als joves, perquè els acostava a la realitat del seu municipi i els permetia prendre-hi part de forma activa, amb l'enfocament aprenentatge servei que se li ha volgut donar aquest any, encara en resulta més enriquidora, i posa de rellevància tota una sèrie de valors, com són el sentit de la responsabilitat, la solidaritat, l'empatia, l'esforç, que de ben segur els resultaran molt útils en el seu futur més immediat, tant a nivell personal com professional. El projecte que presentaran a continuació els alumnes de l'escola, la creació del menjador social, n'és un clar exemple. Us deixo amb ells, que són els veritables protagonistes. Moltes gràcies i molt bona tarda.
Bueno, bona tarda. Començarem amb l'índex per explicar les diferents parts que durem a terme. Vale, primerament començarem amb una petita introducció, després direm per què hem decidit i per què es necessita fer un menjador social a Sant Celoni. Després expliquem què és per saber millor amb què estem treballant. Després passarem a explicar el nostre propi menjador social i el projecte. I després parlarem del Xipre, que és un menjador social que hem visitat, per saber més sobre el tema. Vale, ens van proposar el projecte Ajuntament Jove, perdó, i vam decidir fer un menjador social perquè, bueno, ja sabem els temps que vivim, veiem per la tele que hi ha molta crisi, cada cop hi ha més gent a l'atur, i encara que visquem en un poble, veiem coses que abans no veiem. Per exemple, jo puc anar una tarda caminant amb els amics i pots veure gent agafant aliments a les escombraries, pots veure gent al carrer Major demanant caritat, I són coses que em sobten i que fins ara no havia vist i per això vam decidir fer aquest projecte.
Primer de tot vam començar fent una anàlisi de la situació socioeconòmica. Primer vam començar amb Espanya i després amb Sant Celoni, des del 2009 fins actualment. Comencem amb Espanya. Espanya durant el 2009 va començar a ser un país força inestable. Un 20% de la població vivia a la pobresa, això equival a uns 8 milions d'habitants. A més, tota aquesta crisi ha fet que la pobresa vagi augmentant, per tant, molta gent hagi d'acudir als menjadors socials. A Sant Celoni també s'ha produït un augment de l'atur, com podem veure en aquest gràfic, és un gràfic que representa l'evolució de l'atur durant els darrers últims 20 anys. Aquest augment ha estat directament relacionat amb l'augment demogràfic, ja sigui doncs, per immigrants que han anat arribant com per altres coses. Aquí tenim, podem veure com el 2009 hi va haver un augment de l'atur. Aquest va ser a causa de la demanda de treball dels joves, a causa d'aquesta doncs, crisi econòmica que estem vivint actualment.
Val. Com a resposta d'aquesta crisi, el 2009 es va decidir crear un servei d'aliments. L'Ajuntament va començar a detectar un augment de demandes d'aliments, ja no només per part de la població que vivia en una situació de vulnerabilitat, sinó també per part de la població que fins aquell moment no havia demanat cap mena d'ajut. Per tant, van considerar necessari oferir aquest servei d'aliments per al poble. El seu objectiu principal era atendre les persones que vivien en situacions de vulnerabilitat o amb dificultat, garantint cobrir les seves necessitats bàsiques, en concret les seves necessitats alimentàries. Normalment el que es fa és s'atorga una cistella d'aliments amb els productes bàsics i depèn de la situació de cada persona s'hi posaran alguns productes complementaris. Per altra banda, s'ha fet un estudi de vulnerabilitat per la part de la Creu Roja que destaca que 7 de cada 10 famílies que viuen en una situació de risc no poden assegurar la bona alimentació en els seus fills, en els infants. Per tant, aquesta campanya que s'inicia en aquest estiu doncs, garantirà la bona alimentació dels infants que durant l'any han rebut beques de menjador. Aquí podem veure una mena de gràfic on es veuen els ajuts que es van donar l'any passat, l'any 2012, aquí a Sant Celoni, per part de dues entitats que són Càritas i la Creu Roja. Podem veure persones ateses, famílies ateses, lots i beques de menjador. Com podem veure, hi ha bastants ajuts. Un cop hem vist els ajuts i la situació en què està aquí a Sant Celoni, ens hem plantejat si aquests són suficients. I ens n'hem adonat de que no. Com ha dit l'Anna, a la gràfica de l'atur hem vist que cada vegada hi ha més gent que es queda sense feina, per tant, més gent que necessitarà ajuts. I per això ens vam plantejar crear aquest menjador social, perquè creiem que l'alimentació és la base per la subsistència de les persones i seria molt interessant que es dugués a terme aquí a Sant Celoni.
Primer de tot, hem de tenir clar el concepte menjador social. Què és? Un menjador social és un servei que proporciona àpats assignats a persones i a famílies que es troben en una greu situació social i aquestes necessiten ajuda per la subsistència. El principal objectiu d'un menjador social és garantir l'alimentació bàsica i l'atenció social de tota la població. Llavors trobem diferents tipus, segons per qui estan organitzats o subvencionats, trobem les religioses o municipals i segons el repartiment del menjar trobem l'estàndard o a domicili. Nosaltres hem considerat el que seria més normalitzador per a la societat de Sant Celoni i hem considerat oportú la creació d'un menjador social municipal estàndard. El municipal com està organitzat per l'Ajuntament i aquest té un control dels usuaris mitjançant un carnet d'identificació. I estàndard seria els usuaris acudirien al menjador per obtenir aliment. Aquest seria el més normalitzador per a les persones que es troben soles, sense família ni amics, per tal de formar un vincle amb els altres usuaris i així també un suport moral.
Ara parlarem sobre els objectius del projecte. Tenim dos tipus d'objectius. Els primers són què volem aconseguir creant un menjador social. Primerament, volem aconseguir que les persones més necessitades aconsegueixin una alimentació bàsica i puguin formar un vincle, com ja ha dit la Núria, i els altres són objectius didàctics que teníem nosaltres a l'hora de fer el treball. Són objectius que ens poden ajudar en les diferents matèries, com per exemple ciències naturals, ens pot ajudar a saber la manipulació dels aliments sense que ens perjudiqui l'organisme, ciències socials, saber els permisos que necessitem i com organitzar un menjador social, i etc. Bueno, començarem ja a descriure el nostre projecte en si, descriurem els permisos i llicència d'activitats, el local i el personal, com obtindrem, manipularem i transportarem els aliments, el que ens costarà l'organització, la difusió i la temporització. Els permisos. Primerament, ens vam dirigir al Sexada per saber la diferent informació que necessitàvem per als permisos, perquè bàsicament no en sabíem res. Ens van explicar que hi havia molta varietat de permisos i que havíem de concretar. Hi havia moltes variants, ens van dir, per exemple, si s'havien de fer obres o no, i com que nosaltres tenim una possibilitat de que s'hagin de fer obres, vam haver de demanar diversos permisos.
Després, seguidament, vam pensar diferents opcions on situar el nostre projecte i en vam trobar dues. La primera de totes seria situar-lo on hi ha la pizzeria Angolo. Nosaltres ens vam posar en contacte amb ells i ells ja tenien pensat fer alguna cosa semblant al nostre projecte, per tant ens va ser fàcil arribar a un acord. Ells es proposarien com a voluntaris, amb el seu personal, amb les seves cuineres, i estarien disposats a cuinar. Per tant, només necessitaríem voluntaris per encarregar-se del magatzem, dels usuaris, etc. Els horaris d'aquesta pizzeria, de dilluns a dijous al migdia, no s'utilitza la cuina. Per tant, el que us proposem seria utilitzar la cuina de dilluns a dijous. Com podem veure, doncs, el que estem proposant no afecta de cap manera el servei que actualment ja s'està donant. A la banda d'aquesta pizzeria trobem un local, que actualment és el magatzem, i en allà s'haurien de fer reformes i es podria utilitzar com a menjador. Com a segona opció trobem l'escola Bressol Municipal El Blauet. Aquesta disposa d'un servei de menjador de 12 a 1. A partir de les 12, però, els plats ja es comencen a servir. Això vol dir que prèviament aquests plats ja s'han cuinat. Per tant, a partir d'aquesta hora es podrien començar a cuinar pel menjador. Aquests plats després s'haurien de transportar fins on nosaltres situarem, on us proposem situar el menjador, que seria el local de l'Associació Neurològica. Aquest local està donat per l'Ajuntament, és un local força gran, d'uns 244 metres quadrats, i en allà es fan diferents activitats cada dia, però són a partir aproximadament de les 4. Per tant, el que nosaltres proposem és que de 1:30 fins a 3 els plats es començarien a servir i a partir d'aquesta hora, de 3 a 3:30, els voluntaris netejarien tot el local per deixar-ho preparat per les activitats que es farien seguidament. Per tant, cap d'aquests horaris que nosaltres proposem no afectaria a les activitats que es fan normalment. El personal hauria de ser voluntari, ja que ens hem d'ajustar al màxim al pressupost. L'únic requisit que es demana a la gent que ha de treballar amb els aliments és tindre el títol de manipulador d'aliments. Aquest permet saber els perills que es poden donar en una persona que està tractant amb els aliments i saber la manera de com evitar-los.
Perquè el menjador sigui efectiu, es necessiten una gran quantitat d'aliments i ens vam plantejar d'on podríem triure aquests. Primer de tot, per supermercats. Vam anar a parlar amb el Mercadona i amb el Simpli i vam estar parlant amb els encarregats i ells ens van dir que estarien disposats a cedir una part dels seus productes, que per exemple la data de caducitat diu que estiguen que retirar de les prestatgeries, però encara es poden consumir. Per tant, nosaltres utilitzaríem aquests productes en el nostre menjador. Per altra banda, també vam anar a parlar amb les dues entitats d'aquí a Sant Celoni, que són Càritas i la Creu Roja. A Càritas ens van dir que el seu objectiu és el mateix que el nostre, aconseguir el benestar de les persones. Per tant, no tindrien cap problema en donar-nos una part dels aliments que ells obtenen. I la Creu Roja, tot i que tenen un contacte més privat i més directe amb els usuaris, també estarien disposats a fer ajudes puntuals. Nosaltres també vam creure que seria interessant fer una recollida per les cases on la gent pogués aportar de manera voluntària el que creiessin, ja no només productes, sinó també econòmicament. El tema manipulació d'aliments serien els requisits que ha de tenir el menjador, els treballadors i el que ha de seguir els aliments segons les normes de seguretat alimentàries. El tema transport, en la primera opció, que era l'opció de la pizzeria, com ha dit l'Anna, no es necessitaria cap mena de transport perquè on es faria la cuina està davant del menjador. En canvi, la segona opció sí que ja es necessitaria un transport, ja que el Blauet queda bastant lluny de l'Associació Neurològica. Com podem veure en aquest mapa, el punt A seria el Blauet i el punt B seria l'Associació Neurològica. Per tant, es necessitaria un vehicle. Aquest podria ser el de la Creu Roja o bé el de l'Associació Neurològica.
El pressupost. Primer de tot, què ens vam plantejar? Vam considerar totes les opcions disponibles que teníem i vam considerar les més oportunes pel nostre projecte i les que s'adeien més al pressupost. Llavors, el càtering resultava una opció amb un cost massa elevat
i havíem de tenir en compte les altres despeses i per tant no en sortia eficaç. Després doncs vam valorar altres opcions com seria la recollida d'aliments, que aquesta, com ha dit la Júlia, es faria per supermercats, entitats, ens ajudarien també, i el poble. Per tant, sortia més eficaç i econòmicament millor. Seguidament veurem una taula on es poden observar algunes de les despeses que hem elaborat un pressupost aproximadament tenint en compte el lloguer, els consums d'aigua, electricitat, etc., estris pel menjador, la difusió i extres de menjar en cas que faltés aliments bàsics com la sal, l'oli, etc. I els ingressos, havíem pensat que es podrien fer donacions mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament i també havíem pensat d'organitzar algunes activitats de caràcter benèfic que els participants haurien de pagar un cost mínim per participar. L'organització, doncs els dos locals consten de 50 places. Aquests, primer de tot, s'hauria de fer una recollida de dades per considerar la població amb menys recursos i així poder valorar qui és realment que necessita aquest servei i seguidament se'ls faria un carnet d'identificació per poder accedir al menjador.
La difusió. Com donarem a conèixer el nostre projecte? Hem triat diverses opcions. La primera podria ser Ràdio Sant Celoni. Vam anar a parlar amb l'encarregada i ens va dir que podríem fer un anunci gratuïtament. Després vam pensar també que es podria penjar un article a la web de l'Ajuntament de Sant Celoni o fins i tot crear una web independent per al menjador social. També podríem repartir tríptics per al poble o fins i tot es podria publicar un article a l'Actualitat, al diari de Sant Celoni. La temporització és el temps que creiem que es trigaria a dur a terme el projecte. Bé, primer s'haurien de justificar els permisos, i això podria tardar bastant, i amb l'opció de l'Angolo s'haurien de fer reformes al local, cosa que també donaria per un temps més. Però pensem que si el voluntariat i l'Ajuntament es posa les mans a l'obra, en un any i mig la cosa pot estar feta. Com sabrem que el nostre projecte funciona adequadament? Primerament faríem reunions amb l'assistència social per saber totes les persones que acudeixen al menjador i saber la seva qualitat de vida. Més tard, quan ja hagués arrencat el projecte, podríem passar unes preguntes tancades als usuaris i als voluntaris per tal de que ens expliquin la seva satisfacció i el seu benestar amb el menjador. I més tard, si veiéssim que augmenten els usuaris i que no donem a l'abast amb els aliments, tindríem diferents sortides. Podríem fer que fos un servei rotatori, és a dir, que una família vingués una setmana sí i l'altra no, per exemple, i això seria molt necessitaríem un calendari molt ben organitzat, perquè no pot ser que una persona mengi una setmana sí i una setmana no, s'hauria de distribuir d'una manera eficaç. I també hem pensat de demanar als bars i als restaurants menjar precuinats que ells no hagin servit. Bueno, i ara us passarem un petit vídeo que hem fet sobre un menjador social que vam visitar a Granollers per conèixer més bé el tema. Espero que us agradi.
Fer-nos una idea del nostre projecte.
Mercè Riera, l'any 1997, es va plantejar la creació d'un menjador social. Ella havia tingut 4 fills, però 2 d'ells es van morir a causa d'una discapacitat. Llavors li van quedar molts terrenys i no sabia què fer amb ells. I es van plantejar la creació d'un menjador per ajudar el poble.
Al menjador se serveixen esmorzars i solen anar unes 20 persones i són joves del Senegal o del Magrib entre 20 i 30 anys. Sense papers han arribat en pastera, alguns tenen passaport, però s'han de buscar la vida.
També se serveixen dinars, normalment hi acudeixen persones excloses, sense família, ni amics, ni xarxes socials. Són exalcohòlics, exdrogadictes d'uns 45 a 65 anys. No tenen possibilitats de feina. Reben ajuts d'uns 450 euros, però les pensions a Granollers són de 320, per tant no els queda res per viure.
Van començar amb una cuina petita i en el menjador només hi havia 5 usuaris. Després, però, la pobresa va augmentant. I això va fer que ells sols no poguessin dur el negoci. Per això van contactar amb Càritas, una entitat que els ha ajudat fins a dia d'avui.
Els que saben que no tindran menjar per a la nit els hi preparen entrepans. A l'hora de dinar hi han de cuineres, que porten control dels usuaris. Són els que han de fer dieta, els que són diabètics o els musulmans, que no poden menjar porc. A part, interactuen amb ells.
Els voluntaris tenen feines molt diverses allà dintre, com per exemple un dia podran estar descargant el menjar que ha arribat, un altre dia estaran servint a les taules. També han tingut molta sort que el Xipre ha comptat amb la col·laboració de tot el poble, tant els restaurants com els forns de pa, com les botigues, fan aportacions i les coses van sumant, i així és com s'organitza el seu servei.
El Xipre disposa d'un magatzem on es guarden els aliments. Els voluntaris són els encarregats de guardar-los i distribuir-los en aquest. També venen famílies a buscar carros plens de menjar cada 15 dies. El poden recollir gràcies a un paper.
El menjador disposa d'uns 130 voluntaris i fins i tot n'hi ha amb llista d'espera que volen entrar per ajudar. Aquests tenen un esperit d'humanitat i creuen que no van allà per donar res, sinó que van allà per rebre i per aprendre de la gent que hi ha. Intenten ajudar amb tot el que poden i també aprenen a valorar tot el que tenen. Been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the ceiling in the dark, same old empty feeling in your heart. 'Cause love comes slow and it goes so fast. Will you see her when you fall asleep, but never to touch and. Tothom es mereix segones oportunitats per tenir una vida digna i poder començar de nou. Allà els usuaris no només reben aliments, sinó que també els donen amor, carinyo, escolta. D'aquesta manera se senten millor quan han perdut tot el que tenien. Fins a dia d'avui que anem visitant el Xipre, no ens havíem donat compte de la importància del nostre projecte. Realment hi ha moltes persones disposades a millorar la qualitat de vida d'altres, i aquí Sant Saloni seria interessant la creació d'un, per ajudar tothom que ho necessités.
Deixant a part, que és el nostre treball de recerca, pensem que anar al Xipre ens ha obert els ulls, i ja no és una possibilitat, és una necessitat tenir un menjador social a Sant Saloni. No volem que guanyi perquè és el nostre projecte, sinó perquè Sant Saloni ho necessita. I pensem que cadascú, ficant el seu granet de sorra, pot donar unes grans possibilitats i unes grans solucions a aquest poble.
Bueno, teníem una petita conclusió, també. Res més, era que hi ha molta gent que vol ajudar i no sap com, i bueno, nosaltres tenim les mans obertes si aquest projecte es tira endavant, perquè tothom que vulgui ens pot ajudar, com per exemple la pizzeria d'Angolo des del moment es va oferir, i ara l'empresa Xibaudan ens va dir que ens podria ajudar, que ens ajudaria amb alguna cosa si es tirés endavant, i res, gràcies per haver-nos escoltat i a veure si es tira endavant.
Sí, espereu un segon, d'entrada agrair-vos la vostra feina, el vostre projecte, i una representant, en aquest cas la regidora de comunitat, us farà entrega d'un diploma d'agraïment a la Júlia, la Núria, en Blai i l'Anna. Moltes gràcies. A tots vosaltres i el tutor, doncs moltes gràcies. Passaríem al segon, treball, és del Cor de Maria. El tutor Florencia Llamina ens farà una introducció, i els autors són Azucena Sedas, Rubén Pulido, Marc Guàrdia i Marta Illa. El projecte Sant Celoni porta a porta.
Bé, bona tarda a tothom. Primer de tot, excusar l'expresència de Rubén Pulido, perquè ahir el van operar i no pot estar aquí entre nosaltres. Com a tutor del treball guanyador del curs passat, primer de tot, doncs, vull valorar i donar les gràcies a tot l'Ajuntament, polítics, tècnics, administratius, perquè aquest treball guanyador, doncs, es pugui dur a terme tal com hem exposat abans. Sempre és bo que el projecte pugui veure llum i que els joves ho vegin com una realitat. Gràcies, de veritat, em satisfà molt que avui aquests exalumnes ens trobin aquí entre nosaltres. I el món no s'acaba, no? Aquest any més. Ja fa uns anys que ho sabem. Ja fa uns anys que ens tapem els ulls per no voler-ho veure. Ho creiem o no ho creiem? Creiem en el medi ambient i anem aportant granets de sorra, o mica en mica el medi i la salut de les persones es posaran en risc? És evident cada cop més que cal canviar el model de gestió de residus. Per això el treball Sant Celoni porta a porta que hem fet. La conjuntura econòmica actual és dramàtica, ja ho sabem. Calen més que mai decisions taxatives que no portin a cap dubte. Explicar que hem de ser responsables és cosa de tots. Explicar que hem de gestionar bé els residus és cosa de tots. Calen decisions polítiques que siguin exemple del canvi que tots volem. Un canvi que, sens dubte, ens beneficiarà. Costarà, tot canvi costa, i ara escoltem a l'Azucena, a la Marta i al Marc. Són ells els que ho faran realitat.
Bona tarda. El nostre treball de recerca és Sant Celoni porta a porta. Nosaltres vam escollir aquest treball de recerca a finals de juny de l'any passat i casualment aquest octubre l'Ajuntament va començar a estudiar doncs, aquest sistema pel poble. La nostra hipòtesi, volem comprovar si Sant Celoni és viable aquesta recollida i en cas afirmatiu fer publicitat i comunicar-ho al poble per mitjà de la ràdio, de manuals, de revista informativa, etc. per conscienciar de la problemàtica ambiental sobre la gestió dels residus i la millora del medi ambient.
A Sant Celoni recullen els residus amb contenidors i aquesta recollida consisteix en separar els residus mitjançant el seu dipòsit en diferents contenidors perquè siguin reciclats. I a la recollida selectiva d'envasos, paper i cartró, vidre i matèria orgànica. I per què ens plantegem aquest canvi justament ara? Doncs perquè creiem que amb una altra manera de recollida de residus milloraríem l'actual. Els locals de residus municipals són els encarregats de definir el model de recollida més adequat, considerant les característiques pròpies de cada municipi o agrupació municipal. A Catalunya es classifiquen segons els tipus de models de segregació de residus i la modalitat i ubicació del sistema de recollida. Cada model de segregació de residus es combina amb un o diversos dels sistemes de recollida segons les característiques i preferències de cada municipi.
Què és el porta a porta? La recollida selectiva porta a porta consisteix en lliurar els residus prèviament separats en origen al servei municipal de la recollida davant de la porta de casa, en uns dies i hores determinats per a cada fracció objecte d'aquest tipus de recollida. És un model de recollida selectiva dels residus municipals que es fonamenta en el fet que els posseïdors dels residus separen les diverses fraccions dels residus en origen, però en comptes de dipositar-les en uns contenidors que romanen a la via pública de forma permanent, les diverses fraccions són recollides directament en el punt de generació d'acord amb un calendari preestablert i sobre el qual s'ha de poder efectuar un mínim de control i seguiment. Les característiques d'aquesta recollida: es retiren els contenidors de la via pública, per tant es recupera espai públic, es pot destinar a altres usos i està més net. Evita els conflictes socials en relació amb l'ubicació de contenidors. No hi ha olors en punts concentrats que poden afectar a veïns concrets. No cal un servei de neteja ni manteniment als contenidors. És única i integrada, és individualitzada, els equips, serveis i recursos adequats a diferents tipus de residus i usuaris. No és anònima, sinó corresponsable, té un horari més estricte, el control de qualitat directa, els percentatges són alts, en general superiors i regulars, per a les mateixes condicions socials i territorials prèvies. Una reducció global dels residus municipals recollits específicament de la resta destinada a tractament finalista. I els sistemes complementaris de recollida selectiva funcionen millor.
Llavors nosaltres hem fet una comparativa amb els altres sistemes de recollida i a diferència dels altres aquest no és anònim, s'atribueix la responsabilitat del residu al seu generador, el calendari és restringit per a la disposició de les deixalles i hi ha una manca de flexibilitat a l'horari. Els residus no es recullen si no estan ben seleccionats i se'ls fica una etiqueta indicant que no estan bé. Es destinen més recursos a les fraccions reciclables, la despesa més elevada és, hi ha una despesa més elevada en el personal, cosa que contribueix a la creació de llocs de treball. Òptim en zones de baixa densitat, però operatiu en una àmplia diversitat de realitats urbanes. En general, alta qualitat de les fraccions recollides, per tant, augment en la recuperació de materials. Els sistemes complementaris de recollida selectiva funcionen molt millor, es retiren els contenidors de la via pública, per tant, es recupera espai públic, evita conflictes socials en relació amb l'urbanització dels contenidors, no hi ha males olors en els punts concentrats a la via pública, no cal un servei de neteja ni manteniment dels contenidors, els usuaris es fan càrrecs de retirar el cubell de lliurament de certes fraccions, única i integrada es concep el portal de cada casa com a punt de recollida de totes les fraccions i amb freqüències de recollida alternes.
Els avantatges de la recollida porta a porta, o sigui, els nivells de recollida són més alts i regulars, es retiren els contenidors de via pública, per tant, es recupera espai públic, està més net i no hi ha males olors. La recollida és més propera i individualitzada. El percentatge de població que tendeix a participar a la recollida és major. El control de qualitat és directe. En general, hi ha una alta qualitat de les fraccions recollides. El cost del reciclatge tendeix a ser menor i els ingressos majors. El cost net global i majoritàriament és favorable. I els sistemes complementaris de la recollida selectiva tendeixen a funcionar millor, com ha dit el meu company. Els objectius d'aquesta recollida. Volem aconseguir una participació generalitzada en la separació en origen i en la recollida selectiva que permeti recollir més quantitat de residus valoritzables i de molt bona qualitat. Volem facilitar al màxim la separació en origen i la participació en els serveis de recollida selectiva. Apropar els usuaris, tant veïns i comerciants i comerços, als serveis de recollida selectiva, recollir residus a la porta en dies i horaris adequats, com ha dit la meva companya Zofena. Facilitar material i eines per separar els residus de forma confortable, com amb cubells airejats. Aconseguir un municipi més net amb la retirada de contenidors de la via pública, que s'eviten desbordaments, problemes de males olors i es guanya espai públic. Assolir una gestió de residus municipals de qualitat des del punt de vista polític, social, tècnic i econòmic. I finalment aconseguir aprofundir més en la consciència ciutadana sobre el problema de residus, en particular del medi ambient.
Llavors, nosaltres vam pensar fer una enquesta per comprovar si la població està d'acord amb el sistema de recollida actual a Sant Celoni i si hi ha els possibles canvis que es podrien dur a terme. Aquesta és l'enquesta i nosaltres vam treure unes conclusions. Aquesta enquesta estava destinada a la població de més de 20 anys i ha demostrat que la majoria de persones no estan contents amb el sistema de recollida actual. Llavors, un 81% de les persones enquestades estarien disposats a millorar-lo i un 54% de les persones no sabia què era el sistema de recollida porta a porta i el 72% estaria disposat a rebre informació, cosa que ens dona permís per ensenyar-los tot el que sabem. Per tant, pensem que Sant Celoni estaria disposada a fer les coses més ben fetes perquè, tal com mostren els resultats, hi ha ganes de millorar la situació actual. Llavors, nosaltres tenim aquí dos gràfics, un amb el qual veiem que un 80% és el que es recull amb el sistema de recollida porta a porta i en canvi amb el de contenidors només un 20%. Llavors tenim aquí un de sectors que és sobre el poble de Sant Antoni de Vilamajor, que fa servir el sistema de recollida porta a porta, on veiem que el 13% és paper i cartró, el 45% l'orgànica, un 11 envasos, un 25 al paper i un 8 al vidre. Llavors nosaltres el missatge que volem transmetre és que el sistema de recollida de residus a Sant Celoni és deficient i ineficaç, que es podria millorar amb el sistema de recollida porta a porta, el qual a curt termini és clar i costós, però si el féssim en un llarg termini es reuniria les condicions d'eficiència, rendibilitat i eficàcia necessaris. Els pobles que fan servir aquest mètode han notat una gran millora pel que fa a mantenir el poble més net i amb bon aspecte, i pel que fa a l'aspecte econòmic també s'ha notat que la recollida selectiva evita despeses innecessàries. És molt important per a dur a aquest terme aquest projecte la conscienciació i la col·laboració ciutadana. Per transmetre aquest missatge ho faríem per tríptic informatiu, com hem repartit uns quants, programes especials a la ràdio de Sant Celoni, falques informatives a la ràdio, redactat de la notícia a l'informatiu de Sant Celoni i explicació del fet a la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Celoni. Amb tot això, creiem que el nostre projecte milloraria el servei de la comunitat perquè aquest guanyi qualitat i nosaltres som els primers en fer els passos per tal de que sigui una realitat.
Com a valoració econòmica, el pressupost per dur a terme 10.000 manuals costaria uns 1.800 euros. Amb això també col·laboraríem amb la Fundació Acció Bas Montseny, que són persones discapacitades, i la tasca de repartir-les la farien ells a totes les bústies, que són unes 7.000. Costaria uns 600 euros. La resta d'accions per fer-ho saber al poble són gratuïtes, el butlletí municipal i les falques publicitàries a la ràdio. Però el veritable cost econòmic seria càrrec de l'Ajuntament, que aquest, juntament amb l'empresa, hauria de fer, o sigui, haurien d'organitzar com es durà a terme aquest sistema del porta a porta en el nostre municipi. I així poder posar el nostre granet de sorra en la millora del medi ambient i en la gestió de residus. El manual que hem repartit, nosaltres vam idear aquest manual informatiu per mentalitzar la població de Sant Celoni sobre aquest sistema i que tothom ho sapigués. Aquí s'explica què és el porta a porta, quins residus generem i un calendari.
Nosaltres hem fet una proposta de com seria el calendari de la recollida. Veiem la brossa orgànica, estaria dimarts, dijous i dissabte, els envasos dilluns i divendres, paper i cartró dimecres, resta diumenge, i la fracció especial és de bolquers i compreses que estarien cada dia. Veiem que no hi ha vidre perquè el vidre es fa servir majoritàriament molt poc i hi hauria un contenidor especial pel vidre.
Com a dada de viabilitat del projecte vam buscar notícies, revistes i diaris i vam trobar aquesta notícia que diu que els pobles que fan el porta a porta tripliquen la recollida d'orgànica. Diu que segons l'Agència de Residus de Catalunya el percentatge de brossa orgànica recollida amb el porta a porta és 3 vegades superior a la recollida amb contenidors. Un 26% de tota la brossa recollida amb el porta a porta en els nou pobles que el fan és brossa orgànica. El percentatge d'aquesta brossa recollida pel sistema tradicional amb els contenidors és només del 9%. La situació és al revés amb el rebuig. Els pobles amb contenidors superen en la recollida de rebuig els del porta a porta. Pobles amb contenidors, un 65% de la brossa recollida de rebuig, i els pobles amb el porta a porta és d'un 31%. En la recollida de paper, cartró, envasos i vidre, la recollida és més efectiva que el mètode tradicional per molt poca diferència per això. El total de brossa orgànica recollida en diferents municipis, per exemple, tenim Lliçà de Vall, un 35%, Tagament, un 31%, Figaró, Fogars, un 30%. I els pobles amb un percentatge més alt de rebuig són la Llagosta, un 76%, Canovelles, un 75% i Sant Celoni, un 74%. El volum de brossa que recicla també té implicacions econòmiques, ja que el tractament en abocador és més car. Volem agrair al nostre professor del treball de recerca, en Florència Llavina, també a la tècnica de l'Ajuntament, la Inés Balaguer, que ens va ajudar molt, i l'Ajuntament per donar-nos aquesta oportunitat i a tothom que va col·laborar en l'enquesta. Moltes gràcies a tothom.
Moltes gràcies a Azucena, Marc, Marta, Florència Llavina i el Rubén també, encara que avui no hi pot ser-hi, també pel treball que heu presentat. Ara un representant del grup municipal de Convergència i Unió us farà lliurament del diploma d'agraïment. Bé, un aplaudiment per ells. El tercer treball de l'escola La Salle, el tutor és Joan Riera Pavón, el nom del projecte Memòria Històrica i els alumnes Laura Frías, Nerea Mora, Sandra Venteo, Oriol Hernández i Cristian Fernández.
Bé, bona tarda, senyor alcalde, senyores i senyors regidors, bona tarda a tots. Bé, primer, com veieu, no sóc en Joan Riera, excusar la seva presència perquè és el professor que estava anunciat a l'ordre del dia, que venia a fer la presentació, però finalment, malauradament, no ha pogut assistir al ple extraordinari. Bé, el projecte que us presentarà ara l'Oriol i els seus companys també està marcat, com tots els altres, dins d'aquests aprenentatges i serveis, no? Llavors, en la part de servei, nosaltres creiem que és en la part en què ells aprenien molt més, no? Quan al setembre ens van presentar tots els projectes als alumnes, els que van presentar ells ens va semblar molt enriquidor i molt interessant, perquè justament ells volien centrar el seu servei en un col·lectiu molt especial i molt concret, que eren la gent gran, els avis. Llavors, sempre diem que els joves i la gent gran són contemporanis, viuen en els mateixos moments, però que estan molt allunyats, que estan separats, que no els entenen, o que fins i tot els adults no els entenem tampoc, no? En els nostres fills o en els nostres alumnes, no? I menys en els que encara són més grans que ells, no? Per tant, ells van tenir la idea d'intentar fer un projecte que acostés joves i acostés persones grans. I el van titular Memòria Històrica. Memòria Històrica, no amb la H en majúscula de la història, que aquesta història la podem trobar a tots els llibres, a totes internet, a totes les informacions hagudes i per haver, sinó aquelles històries petites, aquelles històries, aquells records, aquelles vivències profundes que els nostres avis sovint es guarden, no? I que només ens els expliquen en l'avi, no? Al teu net i en l'avi. Però que sovint ells, quan parlen amb els seus avis, anava a dir una cosa, els fan callar, no els fan callar, però és sempre l'avi que diu que explica aquelles batalletes, no? Llavors ells s'ho van plantejar molt seriosament i van dir, no, ens interessa, no? Volem conèixer aquestes petites històries, aquesta història majúscula, però a través de la visió de com ho van veure els nostres avis i els avis de Sant Celoni. Per això ells van proposar de fer tota una sèrie d'entrevistes i treballs amb els avis, sobretot amb el casal dels avis, per exemple. S'han anat trobant, ara ho veureu, i van proposar fer un petit recull de totes aquestes vivències i aquests petits records que tot seguit ara l'Oriol començarà i us presentarà. Moltes gràcies.
Bé, doncs, moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. I a continuació us presentaré el nostre projecte d'Ajuntament Jove, que és la memòria històrica, com bé ha dit la meva tutora Mac. Bé, per començar, començarem una petita introducció, que és que nosaltres, en Cristian, la Nerea, la Sandra, la Laura i jo, l'Oriol, ens va semblar que seria bonic fer alguna cosa relacionada amb la memòria històrica, ja que aquesta memòria cal conservar-la i tot allò que no es conserva s'acaba perdent. Llavors vam decidir fer un recull de vivències d'infantesa i de joventut de la gent gran de Sant Celoni. Diagnosi de la necessitat detectada. Creiem que és necessari fer un llibre d'aquesta època, ja que els joves haurien de saber com es vivia, què es feia, quines mancances hi havia, etc. Llavors també pensem que gràcies a això la joventut podrà gaudir i apreciar més el que tenen. Creiem que seria una gran ajuda la col·laboració de l'Ajuntament, ja que la seva propaganda ens facilitaria la seva propaganda i pot decidir el treball. Partint de la idea que el més important és l'intercanvi generacional i els nostres avis són una font inesgotable de saviesa i un exemple de superació en un moment francament dur de la nostra història. I també creiem que cal portar a terme iniciatives d'aquestes, ja que enriqueixen la cultura de la nostra vila i donen qualitat humana. Establir els objectius que ens proposem assolir amb el projecte. El nostre objectiu és donar a conèixer vivències, històries, records de la gent gran de la nostra vila i explicar coses que, per altra banda, només expliquen en el seu cercle més íntim, als seus nets o familiars. Llavors, volem que quedi recollit el testimoni del seu passat per així poder enriquir el nostre futur. La descripció del projecte. Les experiències de la infantesa, de la joventut, de la gent gran del poble, les volem recollir totes en un llibre i per això vam haver de fer una sèrie d'entrevistes. Llavors, cada entrevista tindrà una estructura predeterminada, el qual serà com a títol el nom de la persona entrevistada, al seu costat la fotografia, seguidament una petita introducció de qui és, un relat dividit segons els sectors que ens va explicar i finalment una frase dedicada als joves d'avui dia. Aspectes organitzatius. Bé, com ja sabeu, el projecte és un treball cooperatiu on la Laura i la Sandra van ser les encarregades d'editar el treball. En Cristian i jo vam passar les entrevistes de veu escrites i vam idear la presentació del Presic, i la Nerea va ser l'encarregada dels aspectes formals del text. Vam fer uns cartells publicitaris sobre el projecte on constava el dia i l'hora en què es farien aquestes entrevistes. Recursos. Tot el que necessitem és poder fer les entrevistes i un mínim suport informàtic per a poder editar aquest treball. Llavors la impressió i l'enquadernació seria la copisteria Baix Montseny. Temporització. La temporització s'ha realitzat gràcies a una tècnica anomenada diagrama de Gantt, on vam distribuir la feina assignada i les setmanes que disposàvem per fer aquesta feina. Llavors, finalment, la temporització final ha estat de 48 hores. Pressupost. Bé, doncs cada llibre d'unes 40 pàgines costaria uns 7,39 euros, pressupost elaborat per la copisteria Baix Montseny. Difusió. Bé, hem preparat una pancarta que la podríem posar a l'entrada del poble, però encara que també distribuirem cartells per tot el poble per així poder vendre el llibre. El moment més oportú per fer-ho ens va semblar que seria en una festa major, que és quan la gran multitud de gent es mobilitzava pel poble, i també podríem posar una paradeta a la plaça de la Vila. La nostra avaluació és que no ha estat fàcil aconseguir totes aquestes entrevistes per motius d'horaris, pel mal temps o poca propaganda, però el resultat final ens ha agradat molt. Com a reflexió, hem après moltes coses i una de les més importants és que cal ser agraït amb el que es té, i hem vist clarament que cal conèixer el passat per poder valorar així el present i poder treballar pel futur, projectar perspectives de futur. Creiem que el nostre projecte és un projecte evolutiu i pot tindre una continuïtat. Llavors pensem que l'Ajuntament té molts més recursos per arribar a molta més gent i així poder fer conèixer el nostre llibre i celebrar l'experiència viscuda. D'entrada ja estem satisfets per la nostra feina feta, però la major gratificació seria que es pogués dur a terme aquest projecte i la presentació del llibre a Can Ramis, per exemple, per la festa major seria un motiu d'orgull. Bé, doncs, moltes gràcies per la vostra atenció, espero que us hagi agradat i aquí acabarà la nostra presentació.
Bé, bueno, pel nostre treball, bueno, els passarem un cartell que vam fer per recollir els records d'aquestes persones, que per convocar-los més o menys i per poder parlar amb els avis, que vam donar-nos compte al principi, volíem anar als casals a buscar-los, però ens vam donar compte de que no podia, no estaven fent activitats, i per això vam començar a convocar-los i els hi va agradar la idea, vam començar a venir i ens vam passar bastant bé, la veritat. I també vam fer una pancarta amb una frase, bueno, que ens va agradar molt, que és "Un poble, mil històries, un llibre, mil records". I bueno, que seria una pancarta per distribuir el llibre. I ja està.
Es veu, eh? Perfecte, molt bé. Moltes gràcies, bona feina. felicitar la Laura, la Nerea, la Sandra, l'Oriol, en Cristian i en aquest cas també a la Magda, que també ens ha acompanyat. Ara s'us donarà un diploma també per part d'un representant de un representant de la CUP. Endavant, Gerard. Ara costa de plegar la pancarta. Bé, a continuació el quart i darrer treball de l'Institut Baix Montseny. La Olga Bagué ens farà una introducció i els alumnes, els autors en aquest cas, són Tomàs Alonso, Sergi Fabregat i Marc González. Endavant. El títol és Organització d'un torneig d'esport per a nens i o adolescents a l'estiu a Sant Celoni.
Hola, bona tarda. Bueno, nosaltres venim a presentar el projecte seleccionat al nostre institut, a l'Institut Baix Montseny. Explicarem una miqueta el procés. Nosaltres aquest projecte el realitzem durant una setmana que no hi ha classes. Llavors els alumnes només treballen aquest tema. Llavors es comença el mes de gener i bueno, estem estudiant una miqueta de quina és la manera més òptima per desenvolupar aquest projecte, que realment el valorem molt, creiem que és una proposta molt interessant de l'Ajuntament, perquè moltes vegades una setmaneta potser és massa intensiu i no poden gaudir del realment beneficiar-se de l'ajuda del tècnic que tenen, i pensem, estem mirant de quina manera és la millor manera per fer-ho. Llavors, una mica per explicar el procés, nosaltres veiem que moltes vegades es sorprenen, no?, quan l'Ajuntament fa aquesta proposta de demanar-los de quina manera ells es poden implicar a l'Ajuntament, bueno, a la vida del municipi, i en principi els hi costa molt, no? Ho veuen com una activitat seriosa i lluny, però després quan es relaxen i realment senten, no?, entren, es centren i veuen de quina manera poden ells aportar coses, doncs van sortir idees i hi ha pluges d'idees interessants. Llavors és el cas del grup que representa el nostre institut. Ells són alumnes que els agrada molt l'esport, els agrada compartir amb els altres i volien fer un tipus d'activitat, un tipus de projecte en el que hi hagués activitat física i esport. Llavors vam pensar de quina manera podem desenvolupar això i vam pensar, doncs bé, a l'estiu, que és una època molt llarga, que moltes vegades hi ha massa temps d'oci, vam pensar, doncs organitzem un torneig esportiu per nens i adolescents i bé, doncs es van posar a treballar amb aquest tema. Nosaltres compartim amb ells que l'estiu és una etapa a vegades massa llarga, que hi ha molt temps d'oci, com he dit, i és un torneig esportiu, permet doncs, practicar la salut, és un espai de relació, és un espai de trobada dels joves de Sant Celoni, i bé, i ells fan una proposta que pensem que és senzilleta, és viable, és econòmica, que és interessant el temps que corren, i bé, i permet que els joves de Sant Celoni, amb tota la diversitat que tenim, doncs es relacionin i trobin un moment de compartir. I bé, estan una mica nerviosos i bé, jo penso que ho faran molt bé i bé, aquí comencem. Gràcies.
Doncs hola, bona tarda a tothom, per començar. Bueno, jo soc en Sergi, us presentaré el nostre treball, meu, d'en Tomàs i en Marc, que hem de presentar l'Olga. I bueno, nosaltres hem triat aquest treball bàsicament perquè els tres ens agrada molt l'esport. Ells dos juguen a futbol i jo al club de bàsquet, i bueno, aquí veiem els quatre esports que es realitzarien en el torneig: bàsquet, una marató, handbol i futbol, futbol sala en tot cas. El perquè del nostre treball és perquè els tres ens agrada l'esport i vam pensar, bueno, avui dia el tema no està molt bé, tothom no pot anar de vacances com li agradaria, no? Però bueno, vam decidir fer això, així el jovent de Sant Celoni està ocupat, no està a casa, ficat tot el dia i la tarda jugant a la Play i tot el rotlloguet a les xarxes socials. I bueno, això és la introducció del nostre treball i ara el meu company Marc us explicarà la seva part.
Doncs bueno, els destinataris, aquest projecte destinat als joves de 12 a 14 anys que durant l'estiu que s'avorreixen a casa. I ens agradaria que l'Ajuntament ens ajudés a allargar l'activitat esportiva durant el mes de juliol.
El nostre torneig hi ha quatre esports, que és futbol sala, bàsquet, handbol i el cross. Cada equip serien 6 equips, en cas de que n'hi hagués d'haver més ja es veuria què s'ha de fer. Cada equip ha de tindre un màxim de 10 jugadors cada equip competirà dos cops contra l'altre equip, o sigui, l'equip A competirà dos cops contra l'equip B. I en cas de que es guanyi un partit, guanyes 3 punts, en empat un punt i en derrota cap, o sigui, no guanyes res. I el cross és diferent, ha de passar tot l'equip per guanyar punts, o sigui, i l'equip que queda primer guanya 3 punts, el segon un punt, dos punts i el tercer un punt. Cada equip vestirà una camiseta que serà d'un color i en cas de no presentar-se es perdran 3 punts a la classificació total al final.
Bueno, els recursos humans, doncs, per tirar endavant aquest projecte necessitarem un àrbitre que arbitri cada partit i un jutge de taula que reculli tots els gols, punts i sancions. Els àrbitres de futbol valien 26 euros per partit i com farem 12 partits, en total costaran 312 euros. Els àrbitres de bàsquet valien 20 euros per partit i com farem 12 partits, en total costaran 240 euros. Els voluntaris de la cursa els buscarem dins l'alumnat de l'Institut Baix Montseny i aquests voluntaris són els encarregats de vetllar pels participants, vigilaran el trànsit i tindran cura del bon funcionament de la cursa. Recursos materials, les instal·lacions, el pavelló de Sant Celoni es jugaran els partits de bàsquet, a les pistes del camp de futbol es jugaran els partits d'handbol i futbol sala i la cursa començarà a l'escola Josep Pallarola i Roca i passarà per l'Institut Baix Montseny.
Vale, els ingressos, com us ha dit el meu company, els àrbitres costaran en total 552 euros. Els petos, per si hi ha dos equips que vesteixen del mateix color, per diferenciar-se, i seran 72 euros. Ampolles d'aigua, que compraríem per cada esport, una ampolla de litre i mig per equip, que costarien 5 euros a cada esport, i a la marató compraríem una ampolla petita per cada corredor, i costaria 12 euros. Les pilotes, en teoria cada equip ha de portar les seves pilotes, però sempre hi ha algun que s'ho descuida, i en compraríem dos per cada esport. I les de futbol sala costarien 40, les de bàsquet 30 i les d'handbol 36. En total hi hauria una despesa de 996 euros i hi hauria un ingrés que serien 30 euros que ha de pagar cada equip i per 6 equips serien 180 euros. Fem pagar aquesta quota perquè si tu t'apuntes a un torneig i no has de pagar, t'hi apuntes però després no hi vas. Però si pagues sí que hi vas, et sents com obligat a anar-hi. I ja està.
Bueno, doncs, la difusió del nostre treball és bastant senzilla. La farem mitjançant pamflets i cartells d'informació posats a diferents llocs del poble perquè la majoria del jovent del poble es pugui enterar. Aquí veieu un exemple del pamflet que hi ha, que és una mica, bueno, senzillet, però es podria millorar, en el qual explica les inscripcions del dia 17 al dia 21, inicia el torneig i els esports que hi ha, quin es faria primer, segon i tercer i quart lloc. Aquest seria la difusió del nostre treball. Bueno, aquest quadre que veieu aquí ara és les tasques que s'hi realitza. Tot això és el treball reduït a cada dia el que tocaria fer o que estaria bé plantejat fer-ho per tenir-ho tot quan s'hagués de fer el torneig, tenir-ho tot ja llest perquè no quedi res enrere. Com veieu, del dia 31 al 7 de juny, algun exemple seria preparar el cartell de propaganda i la samarreta perquè la gent s'enteri abans de que es celebri el torneig, és clar. Del dia 10 al 14 de juny, penjar els cartells de propaganda, contactar amb els jutges de taula i així successivament fins al dia que se celebra, que és el dia 1. I el dia 30 al 31 faria l'entrega de trofeus, que això encara ho hem de pensar, però no sabem si entregarem alguna cosa o no als guanyadors del torneig. S'hauria de pensar. I bueno, aquest és el resum dels dies que faríem cada cosa.
Nosaltres volíem donar les gràcies a en Carles de l'Ajuntament per donar-nos informació així, a la Inés, l'Alberto i l'Olga per facilitar-nos també ajudes i hem vist que era un treball bonic i mira, ens ha agradat fer-ho d'això i no sé, veiem que a l'estiu falten fer coses.
Molt bé. Moltes gràcies, en Tomàs, en Sergi, en Marc i la Olga per la tasca feta per aquest projecte, organització d'un torneig d'esports a l'estiu a Sant Celoni. Ara s'us entregarà un diploma d'agraïment per part de la representant d'Iniciativa per Catalunya Verds, la Carme. Ara obrirem, abans de passar a la votació, obrirem un torn de paraules dels grups polítics de l'Ajuntament. En aquest cas, en primer lloc, el PSC, la Júlia de l'Encarnació, ens dirigirà unes paraules.
Bona tarda a tothom. Acabem d'escoltar l'exposició dels diferents treballs que heu elaborat i, evidentment, el primer que volem fer és felicitar-vos per la feina feta, tant a vosaltres com als professors que us han acompanyat en aquest treball. Esperem que per vosaltres l'experiència, tant a nivell personal com a nivell acadèmic, hagi estat satisfactòria. Per a nosaltres, que us hem escoltat i que hem tingut l'oportunitat de veure els vostres treballs, us puc dir que sí, que ha estat molt gratificant. Demostreu amb aquests treballs, entre d'altres coses, la vostra capacitat de reflexió i d'anàlisi, no tan sols com alumnes de quart d'ESO, sinó com a ciutadans i ciutadanes de Sant Celoni. Vosaltres no només sou estudiants, sou veïns i veïnes del vostre municipi, del nostre municipi. I, per tant, la responsabilitat de que el nostre poble millori és també vostra. En aquesta època, que es parla tant d'emprenedoria, de treballar a nivell educatiu la responsabilitat, l'autonomia, el treball cooperatiu, la creativitat, l'esperit crític i constructiu, us diem que els vostres treballs són un exemple de tot això, el millor exemple. Segur que us heu trobat amb dificultats en l'elaboració dels projectes. Canviar i transformar la realitat la majoria de les vegades no és fàcil. Però no hem d'oblidar mai que les coses milloren sobre la base de l'esforç i gràcies a persones que no es resignen i que pensen que es poden aconseguir nous reptes i que s'atreveixen a plantejar noves propostes. Ara ens tocarà votar els diferents projectes, però independentment del resultat i del que obtingui més vots, tots i totes us heu de sentir satisfets i orgullosos de la feina feta. Els quatre treballs demostren seriositat i rigor en l'elaboració. Us animem a que la vostra implicació en la transformació i millora del municipi no s'aturi aquí. Com us he dit al començament, tots són responsables de fer un Sant Celoni millor. I vosaltres ens heu demostrat que sabeu com fer-ho, que teniu la capacitat i el talent necessaris. La societat en general, i no només Sant Celoni, necessita persones com vosaltres. Així que endavant, enhorabona i molta sort.
Unes paraules del grup municipal de Convergència i Unió, Francesc de l'Ofeu.
Bé, bona tarda a tothom. En primer lloc, el que voldria és agrair a totes les persones que han fet possible que avui estiguem aquí fent aquest Ajuntament Jove, aquest projecte, jo crec, tan interessant, que està tinguent tan bona acollida i tan bona resposta per part de tothom. Des de, evidentment, els alumnes, no?, els joves de Sant Celoni, que heu estat capaços d'elaborar, de reflexionar, d'implicar-vos en el municipi, que era un dels objectius que tenia aquest projecte, però també en els vostres professors que us han acompanyat, els tècnics de l'Ajuntament que han fet possible que tot això es fes d'una manera organitzada i ordenada, i també a tots els polítics que ja des de l'anterior legislatura en el que es va aprovar el Pla Local de Joventut, que portava aquest com un dels projectes importants, crec que és important que siguem capaços tots plegats de posar-nos d'acord i de tirar endavant aquelles coses que pensem que són útils. Però jo també voldria aprofitar per felicitar tots aquells treballs que avui no hi són, perquè vosaltres heu estat els treballs escollits, de la mateixa manera que avui n'hi haurà un que serà el que s'endurà d'alguna manera la cirereta o el premi, i això no vol dir que la resta de treballs no hagin estat prou interessants, que evidentment ho han estat. De la mateixa manera, hi ha treballs que segurament no han arribat avui aquí, que estic convençut que han estat molts d'ells candidats a poder-hi ser. i aprofitaria per fer una proposta que estaria bé tenir-ne coneixement de quins han estat tots els treballs que s'han realitzat a les escoles i potser un petit informe o una recopilació dels temes, un petit resum. Jo crec que seria prou interessant perquè estic absolutament convençut que de les idees dels joves en podem treure i en podem aprendre tots plegats. En segon lloc, quan veus les presentacions, no? Ja te n'adones que la gent jove aneu sempre per davant, aneu a primera fila, no? Utilitzeu aquesta última tecnologia, em sembla que és el Prezi, que es diu, no? Com ho he notat per recordar-me, i m'ha portat a alguns anys enrere que me recordo que quan es feia una presentació fèiem diapositives, i per fer diapositives es feia servir un filtre que feia que el fons fos de color blau i les lletres de color blanc, perquè així ens ressaltaven i les passaven en diapositives, no? I, en fi, sí que han passat anys, però tampoc n'han passat tants, no? I ara es fa amb aquestes tecnologies realment que fan que les presentacions doncs siguin més amenes, més agradables, que t'ajudin a poder comprendre millor el que es vol traslladar, i per tant us felicito també per ser avançats i aprofitar totes les tecnologies que teniu al vostre abast. En relació als treballs, en fi, no entrarem a fer una anàlisi un per un d'aquelles coses pues, que ens semblen pues, més positives o que voldríem ressaltar, o aquelles que ens sembla que potser segur que amb els vostres professors, a les vostres escoles, aquest treball ja l'heu realitzat. Però jo sí que el que voldria dir, que com que hi han hagut temes diversos, pot haver-hi una primera sensació de que un determinat tipus de tema pues, potser per una determinada situació social o econòmica pot ser més o menys oportú. Al final la qualitat de vida de les persones depèn de molts factors. Evidentment n'hi ha un que és la subsistència, no? És a dir, disposar del mínim per poder tirar endavant és molt important, i per tant entra dintre dels elements prioritaris, però no per això deixa de ser important les relacions socials, com pot ser les relacions entre els joves i els més grans, o l'esport, que afavoreix aquest tipus de relació, estimula la salut i millora el benestar psíquic i físic de les persones. Per tant, tots els temes que heu tractat són temes importants, són temes transcendents, no? I al final jo crec que l'element fonamental que haurem de valorar és una mica el treball que pensem que hi ha al darrere d'aquests projectes que heu presentat, no? I per tant jo res més, no? Demanar-vos que aquests treballs que heu fet us apropin al municipi, al vostre municipi, us apropin a fer-vos partícips, corresponsables del que passa. Al final a vegades es mira els polítics i es pensa els polítics són els responsables d'això o allò. Segur que tenim moltes responsabilitats, però al final la responsabilitat de la societat, no?, és la més important. Els polítics formem part de la societat, ens escull la societat, sortim de la societat. Per tant, els propers polítics segurament estan alguns d'ells aquí en aquesta sala, i crec que és necessari i és important que us sentiu implicats, que entengueu el que és la responsabilitat d'un ajuntament, de la gestió municipal, de tirar endavant uns projectes o uns altres, perquè a vegades tots no és possible de fer-ho. I jo el que us animo és que tingueu aquesta visió, que segur que el treball us ha obert i us ha ajudat a reflexionar, que la tingueu en el futur, perquè segur que aquest futur està a les vostres mans, i per tant endavant, i moltes gràcies per la feina que heu fet.
El representant de la CUP, Dani, davant.
Hola, bon vespre a tothom. Bé, primer de tot, evidentment em sumo a tots els agraïments que s'han fet des de la taula. Evidentment doncs sempre fa il·lusió estar aquí, no? No haver pogut fer un treball de recerca és algo que m'ha marcat. Jo vinc del BUP i del COU, i vulguis o no, és un tema que tinc aquí marcat, que potser algun dia hauré de resoldre sobre alguna temàtica actual. Jo vull estructurar la meva petita i curta intervenció en tres blocs. el primer bloc sobretot concentrar-nos en el que és les necessitats d'aquests projectes, no? Jo he vist que aquests tots quatre, parlaré en general, doncs els quatre projectes el que han fet és un previ anàlisi de la situació actual, com comentava una mica en francès, evidentment doncs que hi ha projectes que poden semblar com més urgents o molt més importants en la situació actual que vivim ara, però no és així. L'esport i la cultura o la memòria històrica són valors intrínsecs d'aquesta societat, creiem que són valors de fet que poden ajudar a la transformació social d'aquesta societat. No ens podem imaginar un país sense cultura, no ens podem imaginar un país sense esport. Per tant, aquest previ anàlisi d'aquestes necessitats, evidentment doncs, els altres dos projectes, el de menjador social, tinc la sort de compartir estones amb un alt càrrec dintre Creu Roja, i la veritat és que quan m'anomena els milers i milers de casos de gent que està passant gana, doncs la veritat és que és esfereïdor, és dramàtic. L'altre dia em mirava la memòria del 2012 de la demarcació a Barcelona i parlaven de 140.000 famílies que estan sota el llindar de la pobresa, i el que vol dir 140.000 famílies que anaven a buscar menjar a la Creu Roja. A part d'aquí sumem el menjar que porta Càritas. Doncs evidentment aquest anàlisi del context i aquesta necessitat actual de la població també el celebrem molt. I el quart projecte, evidentment, el porta a porta. És curiós, és divertit fins i tot, ho podríem dir així, perquè és un tema que està sobre la taula a nivell polític, i això demostra que els polítics no estem tan lluny de la ciutadania i molt menys dels joves, perquè és un tema que està sobre la taula i que segur que serà doncs, que tindrem un ric debat doncs, a nivell polític. El segon bloc em voldria centrar una mica en el que són els objectius d'aquest programa del Ple Jove. És evident que la classe política, tot i que jo no em considero polític, però és evident que la classe política està molt lluny ara mateix de la ciutadania, i tots aquests petits passos que anem fent tots plegats doncs segur que ajudaran a que això canviï. L'altre dia una companya em comentava que des de l'Institut Baix Montseny hi ha hagut un treball de recerca, diria que d'algun noi o noi de batxillerat, que titulava el seu treball com "Vivim en una democràcia", tot fent un gran interrogant. Després de fer una sèrie d'anàlisis, una sèrie de treballs, la conclusió era que no. La conclusió era que no vivim en una democràcia. És simptomàtic que un treball d'un noi, noia, no recordo, no sé qui és, però ja el anirem a buscar, d'un noi, doncs, que pugui analitzar, fer aquest anàlisi també del context actual, d'on venim, d'on anem i com estem, per tal doncs, d'arribar a una conclusió que molts portem molts anys predicant que el que vivim ara mateix no és una democràcia, i que segur que amb totes les aportacions de la gent jove doncs algun dia hi podrem arribar. També basant-me en una cosa que he vist recentment a través d'internet, una vinyeta molt graciosa o molt esfereïdora, depèn de com te la miris, d'un personatge assegut en una butaca amb el cap tallat que emulava un ser poderós capitalista amb un puro a la mà, i on deia: sí, joves, preparats, formats, joves universitaris, marxeu cap a Alemanya, perquè si us quedeu aquí encara sereu capaços de canviar tot això. Doncs aquí és on us volem animar vosaltres, a que us quedeu, a que seguiu estudiant, a que us formeu, perquè vosaltres sou el futur del país, evidentment. Nosaltres anirem passant els anys i ens ho mirarem, i potser serem partícips d'un llibre de memòria històrica d'aquí 50 o 60 anys, però evidentment el futur és vostre. Per últim, diferents conceptes que anan sortint. Un treball cooperatiu, el de memòria històrica, ens encanta doncs, que en un moment com l'actual, en un moment doncs, en el que no hi ha sortida laboral, doncs, la gent i fins i tot els joves vegin que treballs cooperatius, col·lectius, són els importants per sortir doncs, d'aquesta crisi econòmica. A partir d'aquí també animar-vos, com deia, jo no em considero polític, en Gerard crec que tampoc, però sí que ens considerem gent que hem participat del teixit associatiu de Sant Celoni tota la vida, des de molt joves, igual que altra gent d'aquí de la taula, i sí que us volem animar això, a participar de les diferents entitats, dels diferents col·lectius que hi ha per la població, perquè això us enriquirà i farà que potser algun dia estigueu aquí intentant incidir o aportant el vostre gra de sorra doncs, a la construcció d'un Sant Celoni i la Vall d'Òria molt millor. Ja està, moltes gràcies.
La Carme, representant d'Iniciativa per Catalunya Verds, endavant.
Hola, bona tarda a tothom. Bueno, avui teniu un munt de consells de tots els polítics que n'hi ha aquí pel futur i per la vostra, pel vostre futur. Jo el que valoraria molt és el que ha dit la tutora Olga, que aquests treballs permeten que surgin idees de prop del municipi, no? Que nosaltres vivim a un lloc, a un poble, a un municipi no massa gran, i que coses que normalment estan al carrer i a lo que parlem sembla que no poden influir a l'Ajuntament, i en canvi amb aquests treballs es demostra que sí, que lo que els joves parlen i lo que la gent normalment pot influir també dintre de l'Ajuntament. Els quatre treballs són realment idees molt bones, tots quatre, i un és tots quatre realment són bons, uns més factibles que altres potser dintre del moment que vivim, però de tota manera l'esforç que representa aquests treballs pels joves que ho han fet i pels tutors, i és important, però també valoraria una altra cosa. O sigui, n'hi ha la idea de que agafes una idea de la situació social que vius, i a més l'altre vector que intervé en aquest cas seria la relació amb els tècnics de l'Ajuntament, en la situació de com es treballa, de com s'elaboren els treballs, de com se té que revisar la normativa, de quines funcions té cadascú dintre del funcionament de l'Ajuntament, i això és una forma molt, molt important de conèixer com és dintre del teu municipi, com es poden argumentar les diferents situacions que et pots trobar d'aquí potser l'adolescència fins que siguis més gran, no? Jo valoraria aquests dos aspectes, donar-los les gràcies per estar aquí i per haver entregat aquests treballs i fer-los bé, i bé, poca cosa més, suposo que ara vindrà la votació.
Bé, el Ramon Oriol, el secretari de l'Ajuntament, farà una breu explicació de la votació, com es produirà. Endavant, Ramon.
Bona tarda. Com es va fer l'any passat i en casos d'elecció, es farà votació secreta a través de paperetes i urna. S'han preparat unes paperetes que tenen els regidors amb les quatre opcions, s'han de marcar, i llavors passarem la urna i veurem el resultat. En cas que hi hagi empat, es repetiria, suposant que hi torni a haver-hi un empat, decidiria el vot de qualitat del president. Doncs endavant, si voleu.
Sí.
Bé, només dir, com l'any passat també m'abstindré
la
votació per ser part afectada, entre cometes. El semestre d'una escola no vol dir que perjudiqués això. El projecte n'hi ha els nanos que s'ho han currat molt.
Molt bé, Raül. Doncs quan es vulgui començaríem la votació.
Molt bé, llegirem el resultat de les votacions. Menjador social, menjador social, menjador social, menjador social, organització d'un torneig d'esports, Sant Celoni porta a porta, memòria històrica, menjador social, Sant Celoni porta a porta, menjador social, menjador social, organització d'un torneig d'esports, Sant Celoni porta a porta, Sant Celoni porta a porta, organització d'un torneig d'esports, menjador social. Molt bé, el resultat és menjador social 8 vots, Sant Celoni porta a porta 4 vots, memòria històrica 1 vot i organització d'un torneig d'esports a Sant Celoni 3 vots. Per tant, el que ha obtingut més vots és menjador social.
Per tant, el treball menjador social es traslladarà a l'àrea municipal corresponent per tal que estudiï la seva execució i en faci l'adaptació tècnica oportuna. I ara els acords del ple, si us sembla, per votar els regidors que estem aquí, es proposen els següents acords. declarar escollit el treball de recerca que obtingui el major nombre de vots, en aquest cas menjador social, i encomanar a l'àrea municipal corresponent l'estudi i les adaptacions necessàries que en el seu cas facilitin la seva viabilitat. Si sembla, seria l'acord que adoptaríem per part de tots els grups. Endavant. Doncs, per tant, queda aprovat i es declara guanyador aquest treball menjador social. Ara entregaríem un certificat. Bé, com qualsevol ple de l'Ajuntament, i en aquest cas un ple importantíssim, arriba l'hora de fer la cloenda d'aquest acte. D'entrada també voldria dir una cosa, crec que seria interessant que tots els alumnes participants s'esperessin al final per fer una foto tots conjuntament, que seria, jo crec, bo i d'agrair de tenir aquest document gràfic. Bé, com avui s'ha demostrat, el projecte Ajuntament Jove és un projecte reeixit, és un projecte interessant. Avui hem pogut veure aquests quatre treballs que venen a ser aquests i els altres que no s'han seleccionat, la sensibilitat i les necessitats del nostre municipi s'han posat sobre la taula i d'una manera molt diversa, com hem vist, no? Menjador social, esports, no? I els altres dos treballs, vull dir, abarcant coses ben bé diverses però que són necessàries. Un és el guanyador, però de ben segur que d'altres, aquí s'ha comentat, d'altres hi estem treballant, no? Porta a porta, temes d'ajudes socials a nivell de menjar, etcètera. Amb tots ells, d'una manera o altra, s'hi està treballant i això ha d'anar avançant. Com deia, tots els treballs han estat molt interessants. Us felicito també als protagonistes, que alguns segurament us heu estrenat per primera vegada a explicar davant de, no, de tanta gent un treball. Us felicito per la vostra explicació i per la vostra feina. Avui és un ple, com deia, especial en què vosaltres heu estat els protagonistes, jo no diria no nosaltres els polítics, sinó que heu estat vosaltres, els alumnes de quart d'ESO, els protagonistes, i que en sereu els protagonistes durant molts anys. Aquí a nivell del ple municipal hi som uns que passarem, i que la gent jove com vosaltres, que té empenta, que en té ganes, que té sensibilitat, doncs substituireu els polítics, en aquest cas, a gent d'entitats, a gent que està fent feina per Sant Soni a nivell social, a nivell esportiu, a diferents nivells. Segur que vosaltres estareu al davant perquè sou joves amb empenta. Gràcies per la vostra feina, gràcies a l'assistència de tots vosaltres, de tota la gent, familiars, professors, tutors, etc. Gràcies, i aixequem allò que es diu, sempre que es diu quan s'acaba el ple, diu, aixequem la sessió. Moltes gràcies a tots. Aplausos.